santcugatencs.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí...
Diuen alguns historiadors que l'inici de la persecució de la llengua catalana va començar el 1482 amb la crema de la Bíblia valenciana, tot i que per la majoria de nosaltres potser el referent més clar que tenim és l'època franquista. Avui posarem en solfa dates com aquesta, però segurament avui ens ho podran corregir, i molt bé, perquè la persona que ens acompanya és una de les persones que més coneixen el nostre país, és historiador, ha estat mestre segurament de molts dels oients que tenim a l'altra banda de l'emissora, i avui al programa, Sergio Morales, volem conèixer i saber l'estat de salut de la nostra llengua i sobretot si la nostra llengua està perseguida o no dins i fora del país.
Sí, i posarem la llengua sobre la taula d'anàlisi, farem una anàlisi que ens ajudarà a fer-la l'historiador i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Maria Figueres, que demà, al punt de les 7 de la tarda, impartirà a l'Arxiu Nacional de Catalunya la conferència La persecució històrica de la llengua catalana. Josep Maria, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Josep Maria, comencem. En quina situació es troba el català actualment a l'estat espanyol?
És com un got d'aigua mig ple, mig buit. La persona optimista ja mai havia estat tan bé com ara. És a dir, quants milions de persones l'entenen, el parlen i l'usen? Mai havia hagut aquestes xifres. Quants mitjans tenim en llengua catalana? Mai havia hagut mitjans que siguin usats amb uns percentatges tan altíssims. Només faltava l'èxit dels diaris digitals i la transformació dels diaris en castellà. És a dir, la visió positiva, fantàstica. Quina és la visió negativa? Qualsevol persona et diu, estamos en Espanya, i per tant t'imposa a Catalunya l'ús del castellà, sense considerar ni drets territorials, ni drets històrics, ni drets de les persones a usar-lo. Per tant, i d'aquí se'n deriven, doncs, aquestes percepcions institucionals, polítiques i jurídiques, en les quals, doncs, s'ocasiona un conflicte de la llengua, quan el conflicte no hi hauria de ser.
Clar, però com tots sabem, el català és una llengua que no només es parla a l'estat espanyol, sinó que també es parla a França, a Andorra, a l'Alguer, a Itàlia. En aquests indrets, com és? Quina situació tenim allà? És semblant aquí?
És molt heterogènia. No és el mateix el cas de la variant dialectal alguedesa, que és una ciutat amb una petita comarca que està sotmesa amb una altra llengua, que és el sard dins de l'illa, i amb una altra llengua, que és l'italià. Per tant, doncs, ja contemplem que és una situació complexa, amb la que és amb la d'Andorra, que tindrà una problemàtica social, sociolingüística determinada, però que té un ús que és l'ús oficial. Per tant, des de la minorització fins a l'hegemonia es contempla tot. No hi ha a Europa una llengua que tingui les capacitats culturals. Poques cultures europees han fet unes accions com pugui ser la traducció dels clàssics llatins. Busquem a les 15, 20 llengües que hi ha de llatines, romàniques a Europa, i els clàssics llatins amb aquestes grans col·leccions, poques cultures ho han fet, ben poques, poden comptar amb els dits d'una mà. El català és entre elles. Els clàssics medievals catalans, com a gran potència comercial que era, tenien referència arreu d'Europa i arreu de tota la conca mediterrània, i la col·lecció dels nostres clàssics en mostra aquest esplendor. Tenim, doncs, una tradició gloriosa. Aquesta tradició fa que hi hagi, per tant, doncs, una posició en l'actualitat que és una mica herència d'aquest passat. Però la situació al món és molt heterogènia. El que sí és complex és Espanya. És a dir, qualsevol país hi ha lectorats a les universitats de català i vas a Espanya i ens hem d'adonar que a Espanya no hi ha interès pel fet català.
I per què és això? Què ha passat per arribar a aquest punt?
Pregunta'ls a ells, jo no ho sé. Jo tinc la meva interpretació, que si vol li donaré, però desconec. És a dir, jo li puc dir, miri, l'any 38 es va bombardejar Barcelona, o l'any 1768 es va fer la primera gran cèdula després del 1714 contra el català que el prohibia en els documents públics. Jo li puc parlar de fets, de realitats, i ningú me les podrà discutir. Amb interpretacions tots hi podem dir la nostra. Per què s'ha de bombardejar Barcelona cada segle? Per què hi ha d'haver-hi l'exercici de la violència contra el dret de les persones a parlar la seva llengua? Aleshores, aquí doncs, cadascú hi pot donar la seva interpretació, però el fet ningú el pot discutir. El Jordi Carbonell el van torturar per parlar català, i el van enviar al psiquiàtric, volent dir que estava boig, i a l'Antoni Gaudí igual.
Però després, en plena democràcia, ja tenim un monarca que diu que l'espanyol mai ha estat una llengua imposada a Catalunya.
I Televisió 3 el va fer callar perquè no va replicar quan va passar un documental en què va sortir 300 anys d'imposició. Imposició què vol dir? Jo, amb la meva violència, faré el que tu o el grup vulgui. Això és la imposició. I el rei va callar. Per què? Perquè no té raó. Un altre rei va donar suport amb una dictadura. Va ser Alfons XIII. Aquesta dictadura d'uns generals militars, que van ser els de Primo de Rivera, què van fer? El primer decret va ser repressió del separatismo. I què feien? Van prohibir la llengua, van prohibir la bandera, etc, etc. Aleshores, la reacció va ser tan forta que va legitimar la violència. Hi va haver-hi molts grups de catalans que van usar bandera negra, nosaltres sols, complot de garraf, etc. La violència legítima, perquè la dictadura t'oprimeix. Per tant, és el que va passar amb Beta durant la dictadura del franquisme. Si la dictadura no permet la llibertat, anem a actuar contra aquesta dictadura. És a dir, entres en una espiral diabòlica, que és legitimar la violència. Aleshores es va produir, per tant, la identificació del monarca amb aquests militars. Com va acabar? Amb un destructor cartagena cap a l'exili a Roma. A part, sabia l'exili del seu familiar, el rei de Grècia, i, per tant, va callar perquè va dir als catalans millor que no els toquem, perquè s'han trencat els pactes últimament i això ha portat una situació molt complexa. Però el fet de que el català pugui treballar és molt diferent del castellà. El català diu salut i feina. El castellà diu salut, dinero y amor.
Demà a les 7 de la tarda, salut, dinero y amor. Demà a les 7 de la tarda vostè imparteix la conferència a la persecució històrica de la llengua catalana, recordem, a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Jo li pregunto, quan comença aquesta persecució? En quin moment vostè diria que comença aquesta persecució pel català?
Comença quan es pot. És a dir, quan es pot, doncs quan aquí hi ha tropes que poden aplicar uns criteris. Uns criteris que s'han volgut amagar. El catedràtic Josep Maria Torra Ribé, que ha fet el llibre de Felip V i Catalunya, ho explica molt clar. Aquest catedràtic d'Història Moderna diu la persecució no és només lingüística, és identitària, és absoluta. Es vol posar Castella com a model unificador de tot un conjunt de territoris. Per tant, el seu dret, la seva llengua, el seu model, és el que ha d'imposar-se. I té una frase, Josep Maria Torra Ribé, contundent, diu «Sin estrépito de justícia». Què vol dir això? La persona subtil sabrà què vol dir estrépito i sabrà què vol dir sense que hi hagi papers, que no hi hagi rastre de papers. Quan es vol fer pressió amb un periodista no se li envia un ocasi, un memorandum. Se'l truca per telèfon, bueno, que es pot gravar. Se li diu personalment, escolta, has de ser receptiu, pensa que aquest senyor doncs, és un anunciant i no pot sortir, el que sigui. Aleshores, estrépito de justícia vol dir que no hi hagi papers. Però la veritat surt, la veritat sempre surt. I què va fer ell? Va anar en els arxius dels generals, en els arxius dels militars, i va poder trobar tot el que a ell li interessava. I quan no hi havia papers de les execucions, que van ser moltíssimes, dels exilis, que va ser tan fort com el del 39, etc., va anar a buscar papers en els fusters. I gràcies a la fusta, als taüts, va poder veure que aquí es produeix un increment de mortalitat de població jove, que hi ha hagut alguna malaltia, alguna epidèmia, no, que hi ha hagut aquí doncs, una repressió, sin estrépito de justícia, però la llibertat surt. Per tant, comença quan amb la força de les armes, a partir del 1714, entren els exèrcits aliats a les terres, tant del País Valencià com de Catalunya.
El que segur que es pregunta molta gent és per què aquesta persecució, per què aquesta voluntat de fer desaparèixer una identitat, una cultura?
Jo diria per comoditat, simplificació, per perill de la diferència, el caràcter castellà i el caràcter català són molt diferents. Un caràcter, miri, del mateix silenci en diuen dues coses. Un català, quan un calla, té una percepció, i un castellà, quan un calla, en té una altra. El castellà diu, el silencio, quien calla, otorga. i el català no li dirà mai. Home, li dirà, doncs, si ha sentit la dita, però a la que hi pensi. Un català et dirà un realisme absolut, un realisme total. Et dirà, qui calla no diu res. I això quina aplicació té? Doncs, miri, vostè està en una assemblea de veïns, diu, miri, farem un altre ascensor. Hi ha 10 persones i les 10 callen. I aleshores, al moment de passar la votació, diu, escolti, per què vostès doncs, diuen que no, diuen que sí, diu, si no van dir res en el debat? Dic, escolti, que m'ha preguntat vostè. Per tant, les mentalitats són diverses, i com que les mentalitats són diverses, d'un origen històric, de formació cultural, etc., doncs hi ha una percepció diferent, i es vol la imposició per moltes raons, per simplificació, per unitat, i sobretot el príncep, l'antic règim, el que vol és la valoració positiva dels seus súbdits i que tots aquests doncs, siguin iguals. Per tant, és una gran comoditat tenir-ho. El que succeeix que quan els països són heterogenis hi ha diversos models. I aleshores en els diversos models és quan es planteja la capacitat. Per què les energies s'han d'usar en el combat interior i en la destrucció? La quantitat d'energies que perd l'estat espanyol en organitzar-se no tenen un punt de comparació amb la seva eficiència. Suïssa ja tenia turistes al segle XIX. Suïssa ja començava a tenir grans hotels i en quatre muntanyes pelades com Andorra, però van fer un sistema en el qual les llengües no eren oficials en el seu territori, eren oficials a tot el territori. Aquesta és la gran diferència. Resultat, que quan se vulga que fos la llengua, una persona s'hi trobava bé a Suïssa. Per tant, amb aquesta confederació helvètica, el fet de que hi hagi aquesta posició de respecte per les llengües fa que el país pugui projectar-se cap enfora i no hagi de perdre el temps en combats estèrils de l'interior. I quan una organització ha de lluitar i cada generació ha de ser bombardejada la capital o ha de ser reprimida amb centenars i centenars de decrets, ni les làpides ni els epitafis dels cementiris han deixat reposar en pau, tot ha de ser en castellà per la mentalitat castellana, i quan des d'una posició de democràcia entra el conflicte s'utilitzen altres arguments, canvien els arguments, però l'efecte sempre és el mateix.
Però llavors el paper de la societat catalana enfront a aquesta persecució que vostè denuncia, a dia d'avui quin paper està jugant?
Home, està jugant un paper profund. Històricament no és un dia per l'altre que es produeixen, és l'acumulació de la força del vapor talolla que fa que aquesta exploti, o és l'acumulació de la força que trenca la presa. Què ha passat? Doncs miri, un milió de persones han dit que volen trencar relacions amb un estat que no els entén, que no els comprèn. L'estat que ha de protegir, que ha de ser el garant de la tutela, dels drets i de la vida, és el qui ho persegueix, alguna cosa es fa malament. Per tant, que un milió de persones amb la posició negativa de molts ajuntaments i pagant la seva butxaca, usant el seu temps, milers i milers de voluntaris hagin dit prou, o el que el Joan Solà ha marcat de dir plantem cara, vol dir que alguna cosa passa. Aleshores, democràticament, com que les lleis ho han capfigurat, li vull posar un exemple. El 1916, els diputats catalans plantegen en el Congrés, davant la penúria, perquè el 1916 ja havia triomfat en tot, amb els jutjats, a les escoles, a l'administració, etc., la prohibició absoluta del castellà, aquests diputats catalans diuen, escolti, ara que el castellà ja és conegut, posem el català una mica en llibertat. Tot el Congrés espanyol, tot, diu no. Només hi ha els 13 vots catalans. Molt bé, doncs jo li pregunto, en aquest cas, què s'ha de fer? Què han de fer els representants de la sobirania popular catalana quan es produeix aquesta situació? I els catalans no es cansen de dir, escolta, volem el català a Europa. No, perquè resulta que hi ha 50.000 llengües, hi ha el tortosí, hi ha l'eivissenc, hi ha el lleidatà. Això no passa. És més divers el mexicà que el castellà, per lèxic, per construcció, per tot. I diuen, no, és la mateixa llengua. I per què aquí imposen aquesta situació? Perquè saben que fragmentant divideixen i debiliten. Per tant, és una situació molt dolenta la que està usant l'estat espanyol en relació a les llengües. Molt dolenta.
Però d'altra banda, també hi ha qui denuncia que a Catalunya és el català que queda per sobre del castellà, que diguem que hi ha una persecució contra el castellà, això es diu des d'alguns sectors centralistes. Sobre aquest, en aquest sentit, què en pensa vostè?
Bé, els fets són els fets. A veure, el català és la llengua de Catalunya. El castellà és la llengua de Castella. El català, posi l'exemple al revés, va a Castella i aleshores allà hi porta els seus principis, no? Els 30, 40, 50 mil catalans que hi ha a Madrid no tenen cap dret lingüístic, ni un. Per tant, aleshores, per què es vol sempre, com deia abans, canviar els arguments? Es donen els drets a les persones. Els drets no només són de les persones, els drets són de les col·lectivitats. Això és una falca molt perillosa i els mateixos tribunals espanyols han vist que es crearien dues comunitats i les dues comunitats, diguem-ho clar, quines serien? L'escola dels catalans i l'escola dels no catalans. I l'escola dels catalans seria l'escola en la que hi hauria l'exigència dels pares, la voluntat dels mestres d'anar-hi, és a dir, seria una escola de qualitat. I l'altra escola seria una escola bastant deixada. Això no s'ha volgut fer. S'ha volgut fer una sola societat. Catalunya és un país meravellós que agafa les persones i les forma part d'elles i, per tant, no pregunta els orígens de ningú, sinó els valors de la persona. Tu ets bo, doncs vine a treballar amb mi. Tu ets un manta, escolta, a mi no hi comptis. Per tant, no es va a la puresa de la sang, un concepte castellà, o als antecedents, un concepte castellà, es va amb un criteri de funcionalitat, molt, molt protestant, molt d'una percepció d'eficiència. Aleshores, què es produeix en aquest cas? Doncs que es vol trencar l'escola, malgrat el que han dit els mateixos tribunals, o el mateix conjunt absolut de les forces del país, per poder dinamitar la llengua, amb l'esperança de que, posant el conflicte a la llengua, es pugui minoritzar i aleshores en minoritzar-la pugui ser més fàcil la plenitud de la llengua castellana, que vol dir el domini.
A més, avui, llegint Cugat.cat, que sabem que el senyor Figueres s'ho mira sovint, hi ha un parell de mostres que demostren una miqueta aquesta esquizofrènia que vivim aquí a Catalunya amb la llengua. D'una banda, tenim aquesta notícia que diu el 20% dels documents catalans que estan a l'arxiu de Salamanca seran aquí passades les eleccions, i de l'altra, aquests actes d'homenatge que es faran a Joan Solà. O sigui, una mica estem convivint amb una situació que a vegades doncs, els catalans es noten que el castellà impera per sobre de la seva llengua i tenim els castellanoparlants que viuen aquí al país que tenen aquesta sensació totalment contrària. Llavors, i enmig d'aquest...
No és majoritària, eh? La percepció que tenen les persones és individual. Aleshores, un pot dir, escolta, a mi em persegueixen perquè l'escola no la tinc en àrab, o l'escola no la tinc en urdu, en pakistanès, o no la tinc en sabili. Aleshores, ningú se li plantejarà això. Per què? Doncs perquè a Catalunya és un territori en el qual la llengua pròpia és la llengua catalana. I quan el català diu que de terra fa sa guerra, i quan una persona va a un lloc, el primer que ha de fer és aprendre la seva llengua, si no és ell, els seus fills. Per què? Doncs perquè els seus fills puguin entrar amb igualtat amb aquesta societat que l'acceptarà. N'hi ha d'altres que no ho fan. Un palestí va a Israel, no pot aprendre fàcilment l'hebreu, no pot aprendre'l fàcilment, no vol que hi hagi aquesta percepció. El català va a la qualitat modal i professional de les persones, no en el seu origen. Per tant, el fet d'usar aquest element és un element pervers perquè ho vol trencar. Ahir mateix sortia una entrevista a La Vanguardia en la qual un magistrat deia a la contraportada que li agrada que pugui haver-hi aquest sentit de que hi hagi la immersió lingüística perquè això ajuda a la igualtat. Tot i així, la dificultat que hi ha i la voluntat de l'Estat espanyol de no traspassar ni recursos ni competències perquè pugui haver-hi l'assimilació de les persones nouvingudes. Aleshores, la percepció que es puguin tenir és que hi ha uns mitjans de comunicació perversos, el que se'n diu la caverna, que no utilitzen l'argumentació, sinó que utilitzen els sentiments i manipulen i tergiversen. Com pot ser que un columnista digui quan el Tribunal Constitucional retalla l'Estatut de Catalunya fins a un límit irreconeixible i aleshores dius fantàstic, molt bé, i quan l'endemà doncs diu que Bildu contradina un altre tribunal, el Tribunal Suprem diu que no pot anar a les eleccions, diu molt malament. Ell mateix s'ha posat en evidència. Aleshores, aquests mitjans doncs, utilitzen el que és tota una parafernàlia que ja ve de lluny i que ja es feia des del segle XIX perquè responen amb uns interessos. I és que el dret és opinable. la justícia no és diàfana. Interpreten les persones que la dicten. I quan la norma és clara, l'article 3 de la Constitució espanyola diu el castellà és un deure i un dret. Punt. Lacònic, contundent, fulminant. És una frase. El català comença a parlar de llengua pròpia i no diu deure. Resultat, que ens trobem en una posició en la qual la llengua catalana no té l'instrument jurídic que la pugui defensar. I d'aquí arrenquen tots els mals. A partir del moment que es diu anem a fer un estatut que dongui l'obligatorietat del coneixement, vol dir que jutges, policies, funcionaris, professors, etc., tenen el dret i el deure. I el deure és l'obligatorietat. Obligatorietat per què? Perquè es deuen al servei del ciutadà. Mire, aquí el funcionari castellà, quan ocupa plaça, diu he ocupado plaza, he sentado plaça. El funcionari als Estats Units, quan se vulga ciutadà, li diu escolti, vostè no està fent la feina bé. Quan se vulga persona. Per tant, van molt fins. I aquest és un criteri fonamental. D'ocupar plaça, és a dir, és meva, a la de dir jo em dec als altres. I aleshores aquesta mentalitat impregna també doncs, el conjunt de l'Estat.
Ja per acabar, Josep Maria, parlem d'un cas concret de Catalunya i tirem d'hemeroteca un momentet. L'any passat la Generalitat va proposar que el nivell C de català havia de ser obligatori per a tots els docents universitaris. Vostè d'això què n'opina? Vostè que viu cada dia a la universitat?
O bé, jo crec les lleis, sóc un ciutadà, fins que aquestes lleis arriben a ser injustes. Quan les lleis són injustes, aleshores es planteja una situació en la que, com Bertolodec deia, doncs, han detingut el veí de dalt, han detingut el veí del costat, diu, ara venen a buscar a mi, per què? Per tant, les lleis poden ser legals, però poden ser terriblement injustes. I no es defensa enlloc del món que una persona que ha de fer classe no sigui capaç de fer la classe, diu la llei, ha d'entendre. Però aquest entendre és tan aleatori que sempre hi ha la situació d'inferioritat. L'alumne que vol aprovar el curs, com la persona que està amb un judici que vol sortir-se'n d'aquest tràngol, passa pel nivell que sigui. Resultat, 16% de les sentències i dels judicis, malgrat ser catalans, els testimonis, els acusats, els etc., són en català només, i en llengua catalana a la universitat es deixa a la llibertat del professor. El professor pot fer, si vol, les classes només en català o només en castellà, però i els drets dels alumnes?
Clar.
Nosaltres, exalumnes, ens ho preguntem. Senyor Figueres, abans de finalitzar aquesta entrevista, m'agradaria preguntar-li si té algun projecte, algun llibre, si està treballant ara mateix, o si es troba immers, més enllà d'aquestes conferències que està pronunciant, en algun projecte. M'està somrient? Suposo que sí.
Sempre.
Sempre.
Treballant el que t'agrada és un plaer. Ara estic ultimant el segon volum de l'obra completa de Valentí Almirall, que publica l'Institut d'Estudis Catalans. Surt un aviat, espero a final d'any, un llibre meu a Madrid amb tots els treballs, una selecció de treballs d'història del periodisme publicats, serà un volum d'unes 600 o 700 pàgines a Madrid en traducció del que he fet, i també a Mèxic volen publicar un treball que tenen el govern mexicà, que és Presència de México, México Solidario en la Catalunya Revolucionària, i dir altres cosetes.
Doncs Josep Maria Figueres.
No sé d'on treu temps aquest senyor per fer tantes coses,
Però bé, el dia és llarg. Això és el que li va passar a Gaudí quan el va detenir la policia i li deien, si no fuera viejo el sabria quién soy yo. I aleshores doncs, Gaudí doncs, es dedicava a la seva obra. I ell parlava només en català, fos el rei que anés a veure, etc. Per una situació doncs, de naturalitat.
Doncs ens quedem amb aquesta conferència que tindrà lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda a Arxiu Nacional de Catalunya amb el mestre Josep Maria Figueres. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.